El judici del procés al matí de Catalunya Ràdio amb Mònica Terribas.
Una campanya electoral on veureu dos caps de llista i un candidat a senador, en el cas de Raül Romeva, Jordi Sánchez, Oriol Junqueras, també Jordi Turull i Josep Rull concorren en aquestes eleccions, però ells estan asseguts a la bancada dels acusats en el Tribunal Suprem. I ara us parlem precisament de com van les coses allà. El judici continuarà, naturalment. La tensió ahir estava dividida entre aquestes decisions que prenia la Junta Electoral respecte als candidats presos i el que passava dins de la sala. Podria haver estat una vista un punt reiterativa si no fos per dos agents. Acabaven de trencar el relat únic que fins ara deia que hi havia hagut, que no hi havia hagut càrregues policials i que ningú havia ordenat aturar-les al migdia. Ara us ho expliquem. Domènec Subirà i Dani Gómez, bon dia.
Bon dia.
Ahir, contradiccions. Què vam aclarir o què no vam aclarir?
Sí, perquè algú no diu la veritat. La tardor del 2017 ens fèiem una pregunta. Algú havia frenat les càrregues policials al migdia de l'1 d'octubre? Responia llavors el coordinador del dispositiu policial contra l'1 d'octubre, Diego Pérez de los Cobos, al Suprem a principis de març.
Hubo una orden de parar la actuación policial en algún momento del día a partir de las 3.
En ningún momento hubo ninguna orden de parar la actuación. No sé de dónde ha salido eso. No hubo ninguna orden de dejar de actuar. Lo que hay es menos actuaciones por la tarde que por la mañana. Cada vez se fueron realizando menos intervenciones y también había que tener en cuenta el extraordinario desgaste físico que habían tenido estos efectivos que se habían levantado sobre las 4 de la mañana.
El delegat del govern, Enric Milló, també havia dit el mateix, però ahir un dels agents que va intervenir als centres de votacions de Barcelona els contradeia.
A partir del momento que se ordena no intervenir, se elaboran informaciones, no sé.
Sí.
La orden de esperar y posteriormente de parar es a posteriori, no recuerdo exactamente, puede ser las 3 de la tarde.
Això va passar dues vegades, aquestes contradiccions. Fins ara, la cúpula policial de les forces de seguretat espanyoles s'havia negat a parlar de càrregues policials i ahir un agent sí que va utilitzar aquest terme per definir l'actuació que havien tingut en un col·legi electoral.
Vam aclarir que els policies nacionals també denuncien, com la Guàrdia Civil, una actitud passiva dels Mossos d'Esquadra, tot i que ahir la valoració va anar una mica més enllà. Els Mossos no són només passius, sinó còmplices.
Tengo de esa votación, se dirigieron al mismo Mosso de Escuadra y le dieron la mano, le abrazaron y le vitorearon. Y él le respondió también de manera efusiva.
Se abrazaban a ellos, les daban besos, le daban la mano. Los Mossos de Escuadra que habían allí actuando estaban congraciándose con las personas que estaban allí concentradas.
Salieron del colegio portando una urna cada una. Las introdujeron en un vehículo particular y se marcharon ante la atenta mirada o indolente mirada de los Mossos de Escuadra, o por lo menos con su anuencia o consentimiento.
Allí había una pareja de Mossos de Escuadra que estaba allí como si no estuvieran, porque no hicieron nada en favor nuestro. Parecían allí estar más con complicidad hacia la gente que estaba allí que hacia nosotros.
I ja que ens preguntàvem què vam aclarir ahir o què és el que no vam aclarir, ahir l'advocat Jordi Pina ens va regalar un bon exemple d'intentar aclarir la declaració d'un testimoni que, sens dubte, contribuïa a crear aquesta idea de violència ambiental que sorgeix del relat dels policies.
Estaban agitados, con lanzamiento de objetos a la OIP.
¿Lanzamiento de objetos? ¿Qué objetos lanzaban?
Pues no pude ver ninguno, pero se oían en...
¿Lo acaba de decir usted?
Sí, lanzamiento de objetos, pero pues serían piedras...
No, serían no... Si se lanzaron o no se lanzaron. No.
Es que yo exactamente no lo vi.
Ah, bueno, pues yo le estoy preguntando lo que usted vio.
Sí, sí, yo le estoy diciendo que había objetos, no sé lo que eran, quedaban en los cascos y en los escudos de los compañeros.
¿Qué más?
¿Usted vio lanzamiento de objetos, sí o no?
No.
Tensions a la sala, quines?
Ens quedem amb aquesta entre el magistrat Manuel Marchena i l'advocat Benet Salellas de la defensa de Jordi Cuixart.
¿Tenía algo que ver que las hijas del presidente Puigdemont acudieran a esa escuela para que fuera seleccionada?
Vamos a ver, señor letrado, ¿cómo va a saber el declarante la motivación que tuvo el que ordenó la entrada en ese colegio si eso estaba relacionado con las hijas del señor Puigdemont? Es una pregunta de pura conjetura. Y usted lo sabe. Interrogue. No le exija conjeturas.
Bueno.
Bueno, la imatge del dia, quina va ser?
Doncs la imatge del dia és el diccionari del judici que incorpora noves paraules, nous termes, perquè recordeu la descripció dels guàrdies civils de muralles humanes en els centres de votació que ha sortit diverses vegades? Bé, doncs ahir els policies nacionals van evocar la mateixa imatge, però amb més riquesa de vocabulari.
La gente que se encontraba en el interior intentaba imposibilitar la actuación policial formando muros humanos.
El acceso principal a ese colegio, hay como dos muros de contención con cuatro o cinco filas de personas. En Ágora hay unas barricadas de personas importantes. Una vez que se hace que se consigue entrar, que ya le digo que no cuesta mucho, que sí que tiene ahí un muro popular.
Muro popular, eh?
Muro popular.
Això s'hauria de...
Prenem nota.
Jo és que en això comparteixen Guàrdies Civils i Policies Nacionals el tema dels muros, les muralles, etc. Sí, sí. Però, en canvi, tot el tema de les cares d'odi és només limitat
de moment
als testimonis dels Guàrdies Civils.
Patrimoni dels Guàrdies
Civils. De moment, els policies nacionals no han fet referència a cares d'odi.
Dani Gómez i Domènec Subirà, moltes gràcies. Anem cap a Londres. Juliana Sánchez.
El judici del procés al matí de Catalunya Ràdio. Amb Mònica Terribas.